l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda, molt bon vespre. Benvinguts a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent, a l'antena de Ràdio Sabadell, a la 94.6 i també al nostre canal de Twitch, a twitch.tv/Ràdio Sabadell, on ja veig que comencen a arribar els missatges. Algú ja d'entrada... Mira, matarem d'entrada el primer minut ja el tema. Avui el Sergi Garcés no apareixerà a tocar la campaneta, que aquesta setmana no li anava bé, i hem quedat que les pròximes setmanes algun dia es passarà per aquí pel Tribuna, però matem el tema ja avui d'entrada i no hi haurà campaneta ni hi haurà jaca. A més, ho diu per aquí el Farqui, i veia també l'Adri, que saludava, i crec que ja estava amb males intencions el tio. Bé, com diem, tercer Tribuna Preferent de la temporada. El fem posterior a la segona victòria del Centre d'Esports, ahir en aquest cas per 1-0 a la Nova Creu Alta contra el Calahorra, en un altre partit de fortes emocions a l'estadi, on el Sabadell...
En un altre partit de fortes
tenir...
emocions a l'estadi, on el
Aviam,
Sabadell...
Roger, que m'escolto doble, ara no? Perfecte, m'estava tornant boig. Doncs això, un altre partit on el Sabadell va tenir doncs, moltíssimes ocasions, però és cert que també el rival en va tenir per avançar-se en el marcador fins i tot a la primera meitat, a les botes de Gavarre, i va acabar tancant el Sabadell a la seva àrea. Al final hem vist tres partits molt similars a l'estadi. Per tant, analitzarem aquest Sabadell-Calahorra, també farem una mica de prèvia del UDL Sabadell d'aquest dissabte a 6, el Logroñés, Unió Deportiva Logroñés Sabadell, i evidentment també comentarem aquests aspectes que hem avançat ja tant a l'Hotel Suís d'avui amb l'Adri com també a les xarxes, el tema de la gespa, que preocupa i molt. Ja d'entrada us diem que el Sabadell no la torna a trepitjar fins al dia de l'Eldense, i de l'altra el tema de la seguretat a l'estadi de la Nova Creu Alta, perquè està sent un continu, acabar els partits a casa, al temple, i veure queixes i veure comentaris a través de les xarxes socials. Bé, com diem, no, Farqui, no marxis fins la setmana que ve, que hi ha molt contingut avui. No, tampoc volem, doncs, això, decebre des del primer minut. Com diem, tots els que hi participeu al nostre chat, al canal de Twitch, doncs cada setmana sortejarem aquest lot o aquests productes de marxandatge del Centre d'Esports Sabadell. Som-hi, va, entrem en matèria. 7:32, Javi Maíquez, què tal, com estàs?
Bona tarda, què?
A més, teníem pendent el... Espera, t'aproparé una miqueta el micròfon, Javi. Aquí. Perfecte. Teníem pendent també trobar-nos amb tu des del primer programa, perquè tu, juntament amb l'Edu i amb l'Edu Mesa i amb el Santi Valls, vas ser una mica els impulsors, no?, d'aquestes tertúlies arlequinades.
Sí, però he pillat una setmana malíssima.
Sí, amb la veu, no?
Una fonia loca, sí.
I també tenim el José Casas. Què tal, José?
Hola, de la Bau.
Que també repeteix el
sí.
Tribuna. I a més em deies que has tingut una mica una nit dura, no? Avui vens de treballar, per tant...
Sí, però estarem bé.
Pel Sabadell el que faci falta. Vinga, va, doncs entrem en matèria. Si us sembla, comencem parlant del partit directament, d'aquest Sabadell-Calahorra, 1-0, segona victòria de la temporada, amb un altre 1-0, com fa 15 dies contra el Cornellà. Quines sensacions us va deixar el partit, Javi?
Uf, sensaciones, que este año la temporada se va a hacer muy larga. Vamos a sufrir mucho. Veo el equipo que se desconecta demasiado. Salimos bien en los inicios, en casa por lo menos bien, y luego hay momentos que se pierden por completo. No entiendo el porqué, no entiendo, porque tú puedes tener un nivel alto, bajo, plano, pero más o menos va jugando y va haciendo. Pero no sé, veo. No sé si es falta de conjunción, no sé. Pero me preocupa un poquillo. Me preocupa un poco porque, sobre todo la segunda parte, ayer, por ejemplo, los últimos minutos es que no sabíamos ni sacar el balón fuera.
José,
coincideixes amb... Sí, es veu que arribes just al final del partit. Comences molt bé, domines, ho estem veient. Bueno, tots els partits comencen igual. Domines, tens ocasions però no les materialitzes i arriba un moment que desconnecta l'equip i et comencen a tirar i és quan entra l'angoixa. L'angoixa als jugadors, al públic i a tothom ens entra una mica el canguelo i bueno, però jo crec que és una mica, bueno, és un equip en rodatge encara, sempre s'ha de tenir en compte això, i amb el temps i l'experiència, doncs, ha de començar a rotllar i aguantar bé tot el partit.
Tu, Javi, creus que al final se soluciona el problema que tu deies amb agafar rodatge? O veus que hi ha un problema de base?
Jo crec que no. Jo crec que el problema, també hi ha equipos ja que pràcticament ja han arrencat la liga ja. Nosaltres, les dues setmanes primeres que no hicimos nada, eso sempre vamos un poquito más atrasados. Entonces se juntará, yo creo que se junta un poco el que todavía no se conocen del todo, porque hay jugadores que llevan dos semanas y media entrenando prácticamente. Entonces yo creo que sí, que todo a base de trabajo se irá subsanando.
El que sí que és veritat també, José, Javi, que ho deia el propi Gabri, i crec que ho deies tu abans, José, és que el problema és que està costant molt matar els partits. És que hi ha ocasions molt clares, ahir per exemple per fer el 2-0, és cert que també, ara de fet estem veient ja el resum, és cert que el Calahorra, sobretot a les botes de Gavarre, té un parell de bones ocasions a la primera part, però és que el Sabadell en perdona moltes després de l'1-0.
Sí, sí, tens moltes, el Delgado de 2-3, tothom va tenint, però això no acaba d'entrar, i això és un problema, perquè si no, al final t'acaba d'entrar l'angoixa aquesta, no? De que no has matat el partit, i comencen a atacar, et venen records del passat, i estàs tremolant, i la mateixa angoixa que patim nosaltres a la grada, la pateixen els jugadors al camp.
També et dic que no és, el resum que estem veient no és massa referència, perquè precisament el d'aquesta jornada no han estat massa atinats a l'hora de triar ocasions, perquè pràcticament a la segona part, aquesta és la Juan Delgado, al límit del descans, que salva Miguel Martínez, in extremis, però és cert que es queda, diria que de la segona part apareix el gol, de...
I
ja està, no, aquest és el gol precisament d'Àlex Gualda, i ja està, no apareix cap més, però bé, aquí al chat també doncs coincideixen, que la primera part comença a ser habitual fer-se molt avorrida, i a partir del minut 70 és patir a més no poder. El Carn deia per aquí, porra per si tindrem algun partit aquesta temporada sense patir els últims 15 minuts. Sense Toni Gavarre a l'altra banda perdem aquest partit. El Martí, equip tot nou, molt jove i amb un futbol d'atac, paciència, molta paciència. El Diego diu que també que no s'ha de perdonar tant. Aquí el Martí crec que també apunta una cosa important, no? Javi, per l'argument que deies tu abans, potser la proposta de Gabri, que també és molt vistosa o molt ofensiva, propicia també això, no? El fet de, no sé si desconnexions, però que també et desvesteixis al darrere, que hi hagi forats.
Sí, jo considero que creo que Gabri és bastant valent, y posiblemente haya muchos partidos que pase eso, que igual tenemos nosotros cuatro, que los demás también tendrán cuatro, ¿me entiendes? Van a ser un poquito locos. Lo que yo veo es un poco como un poco perdidos a ellos. Por ejemplo, las ocasiones de la primera parte, sobre todo, fueron pérdida de balón nuestra en el centro campo, y a la que perdemos ahí un balón es peligro constante, ¿me entiendes? Yo lo te digo, hay desconexiones, pero se corregirá todo esto.
José.
Clar, quan jugues tant amb l'equip de Nadal, no saps cap a ningú, tens molt espai darrere, i si perds una pilota, tens una pilota del contrari i t'agafen allà en quadro. Però al final hi ha dos vessants generals. O si vols un futbol atractiu que generis ocasions per ficar gols i tal, doncs la part negativa és aquesta. Si vols un resultadista, tancar-te darrere i ser tu de les pilotades, doncs, bueno, és l'altre. Patiràs menys, però tampoc ens hi patirem tant al camp.
Ho dic també perquè, en certa manera, ja he començat a llegir alguns comentaris a través de les xarxes socials en les últimes hores, que sembla doncs, que s'hagi començat també a obrir aquest meló que dèiem, no? I que comentaves tu ara, José. Preferim un futbol d'atac vistós o preferim un futbol pràctic? I això se simplifica amb els dos últims entrenadors que ha tingut el Sabadell. Al final, Gabri és de l'escola que és, i Muniti sí que és cert que practicava un futbol més pràctic, no? Javi?
A ver, yo, sinceramente, yo la filosofía que tengo de fútbol, yo prefiero tener 7 y que al contrario te da 4. Porque yo ver un partido como año atrás de llegar dos veces a portería, a mí eso me aburre. Yo el fútbol son goles y oportunidades y
alegría.
Este año estamos teniendo ocasiones. Lo para que también el año pasado recuerdo, o el anterior, cuando hablábamos, hostia, que llegamos, perdonamos, no cerramos un partido con gente veterana. Ahora con chavales de 24 años es más de lo mismo. Esto es fútbol. Habrá veces que llegarás tres veces, meterás cuatro, y habrá veces que llegarás cinco, no meterás ninguna.
¿Tú, José?
Bé, a mi m'agrada el futbol d'atac. A mi m'agrada el que fa Gabri, m'agrada molt més. Accepto la part negativa, de que darrere tens espai, però també s'ha de tenir en compte que la defensa és com, bueno, bàsicament com tot l'equip, tot nou. Els automatismes costen de lligar jugadors. Ara ha tornat el Morgado i el Molina, que han de ser els pilars de la defensa, i un cop la defensa ja funcioni bé, bastant automatitzada, crec que els replegaments poden ser millors i patir menys. I a dalt, quan comencin a entrar els gols, doncs confiem que s'obri la llauna un dia i ja comencin a caure molts gols cada setmana amb les oportunitats que té.
L'Antonio fa un comentari també molt, molt interessant aquí al xat de Twitch, per obrir també un altre debat, no? Diu, es necessita tenir un 11 referent, perquè hi ha molts canvis, diu, cada setmana. És cert que aquest partit una altra vegada hem tingut molts canvis, fins i tot a la porteria, però no sé si us sembla que l'11 d'aquest cap de setmana, que vam viure contra el Calahorra, és potser l'11 més semblant a l'11 tipus que tindria Gabri García al camp. Sí que és cert que després hi ha alguns jugadors, com per exemple Sergi García, que va començar a la banqueta, Moja Keita, que també hauria de ser important quan es recuperi del tot, però us sembla que l'11 que va apostar, pel qual va apostar Gabri contra el Calahorra, potser s'assemblaria més ja a un 11 tipus o un 11 estable?
Yo pienso que sí. Y también te digo que soy partidario de que no haga tantos cambios. Yo lo siento, yo a lo mejor un Barcelona, Madrid, a esos niveles a lo mejor sí te lo puedes permitir, pero hacer 7 o 8 cambios...
No, no juguemos competiciones entre semana,
¿no? No, yo chaval de 23 años y yo tanta... Yo, lo que decimos, tienes 8 de bloque y vas rotando 3 cada semana, sí, pero tanto cambio, yo sinceramente... Mi modesta opinió, jo crec que no favorece.
Ho dic també, José, perquè, clar, si ens posem a pensar, i ho dèiem per aquí ara, l'Òscar, per exemple, ahir molt millor Morgado i Molina. Clar, si ens imaginem una parella de centrals, segurament seria Guillem Molina, César Morgado. Sí, un lateral dret, segurament Adam Gurdiel. Un porter titular, segurament Sergi Puig. Eudal no venia de fer un bon partit al Coll, i es va apostar per Juanmi Carrión, que va estar prou bé contra el Calahorra. La parella, el Timi d'Àlex Sala... davant Alberto, Juan Delgado, doncs això, potser més un 11 tipus, no?
A dalt tens, crec jo, tens moltes més opcions d'anar rotant gent, perquè tens a Joanet, a Moja, a Sergi García. A darrere és on crec jo que anem una mica més justets, i ja no per qualitat, sinó per això, perquè tant... bueno, són nous, no tenen automatisme, s'ha vist en els partits d'inici, a Castellón i tal, que la defensa no acaba de funcionar, i després la rotació del porter, hòstia. La rotació del porter, cuidado.
De moment portem 5 partits i sí, són 3 Sergi Puig i 2 Víctor Vidal. Vosaltres tampoc sou partidaris, eh? Crec que us preguntaré cada setmana, i cada setmana Gabri anirà rotant a la porteria,
Sí. Ell ja va deixar clares... Igual no està viendo y dirà, yo lo contrario.
Ell ja va deixar clares les seves intencions, les coses com són, sí. I ens hem d'acostumar. Vull dir, els últims anys aquí a Sabadell són porters... Bé, l'any passat va ser una mica excepció, perquè va jugar Quique Royo al principi, però després Emilio Bernat es va imposar com a porter titular. Però sí que és veritat que venim d'anys on hem tingut figures destacades com Ian Mackay, com Naufet en el seu dia també, evidentment, a segona divisió, David de Navas... ens hem d'acostumar, no?, a aquesta circumstància.
Jo no sé si m'ho he d'acostumar, Jo soy de portero fijo. A ver, sí, a no ser que haya algo en el entrenamiento que uno se pierda, pero lo lógico, yo soy más de una base portero y lo te digo, ya no solo portero, yo una base del equipo de 8 fijo y 3 puedo ir rotando. Y la defensa, lo que dice José, la defensa, a ver, yo creo que ahora ha entrado Morgado, va a dar mucha seguridad atrás. Guille Molina también hasta un poco perdido estos días, también es que lo que hicimos, el equipo nuevo, defensa nueva, lo que sí creo que hay que recalcar eso, intentar apuntillar un poco más la defensa, y a partir de ahí, si buscamos un poquito de estabilidad atrás, luego para adelante, lo que hicimos, hay mucho más recambio de centrocampo y arriba.
José, ¿tú la portaría?
El tema del porter es fotut para el suplent, porque no juega mai, y el día que el necessites el tens sense ritme de competició. Però si estem parlant dels automatismes de la defensa i a sobre tenim el detall de que un és dretà i un altre és esquerrà.
Sí, també.
amb lo que quan tens pilotes al darrere de la defensa, si li has de passar el porter, has de tenir en compte que un li ha de passar a l'esquerra i un a la dreta.
I hem vist les primeres jornades...
Que això és un lío.
Això tienes que mirar la cara antes de les passes, ¿sabes? Sí, sí.
Un automatisme bàsic que ha de tenir la defensa, que és la relació amb el porter, si et va rotant, quan estàs en tensió en un és partit i tal, és complicat.
Que em perdoni l'Adri per aquesta comparació de Mackay i de Navas amb Naucet, però és cert que a l'època de segona divisió Naucet era, bé, a excepció del primer any amb David de Navas, doncs era més titular, en aquest cas al Canari. Després la cosa va acabar com va acabar, eh? Però ens quedarem amb mi, amb Mackay i amb David, sí, de Navas, que han estat les dues grans figures a la porteria. Per cert, molt bon partit de Sergi Puig ahir,
sí,
va tenir
molt bon partit,
accions clau, i ja porta dues porteries a zero, que això també és remarcable.
Clar, sí. I ara, clar, porta dos porteries a zero, has fet un gran partit l'altre dia, bueno, ahir, i ara que el canvies? Ostres, si ara està bé... És que això, és que el tema del porter és una cosa delicada, no és...
La setmana va jugar Sergi Puig otra vez.
És la teva aposta ja, Javi?
Sí.
Allà a les gaunes.
Jo crec que sí.
A dalt, això, tens molta rotació, hòstia, però la porteria...
Fa la sensació també que és el porter fitxat com a, per ser el número 1. Vull dir, al final és un porter que Gabri ja coneixia des de feia molts anys, Víctor Vidal també el coneixia, evidentment, però ni que sigui per l'etiqueta, un porter que ve del futbol professional, és cert, tampoc de no jugar massa amb la Ponfe, però que ve amb aquesta etiqueta potser de sortir a la pole, no? Respecte a...
No, yo creo que Gabri lo que está haciendo lo que, bueno, lo que él dijo, que él miraría de ir rotando, metiendo gente. Está claro que, a ver, él no creo que se tire agua encima de su tejado, ¿no? Entonces yo creo que estos primeros partidos está habiendo mucho cambio, mucho, pero yo creo que gracias a esos cambios, tanta gente jugando, sabe realmente lo que tiene, porque todo el entrenamiento sabe lo que te da un jugador, pero hasta que no juega un partido no lo ves. Ahora está viendo, está conociendo a todos, tanto en casa como fuera, y yo creo que a partir de ahora empezará ya a hacer... un once ya un poquito estable, pienso yo, y en la portería yo creo que también.
Veurem. Diu per aquí el Raúl que Sergi García per Gualda és el meu 11. L'Òscar diu que el futbol modern no depèn de titulars i suplents, 5 canvis, els entrenadors cada cop faran més canvis més aviat. El Martí diu: amb aquest futbol els centrals patiran molt perquè sempre el mig del camp és molt més ofensiu. L'Edu aposta per aquí per un bloc de referència i acabar doncs amb 14-16 jugadors importants. El Xavi diu per aquí que comença a ser un urgent un 11 tipus, que aquesta setmana recalcava també això, la porteria 0 de Sergi Puig. I també per aquí l'Òscar, que no cal jugar dimecres, diumenge per justificar canvis, que estic amb Gabri, millor el màxim de jugadors implicats. Veig aquí les diferències també, evidentment, d'opinió al xat. Sí que és cert que, per exemple, el que diu l'Edu, que comenta d'acabar amb 14-16 jugadors importants, sí que hem vist ja en aquestes 5 primeres jornades potser alguna petita tendència de jugadors que comencen a quedar una mica endarrerits, no?, en aquesta cursa. Sí. No parlarem evidentment més del cas de Sergio Montero, que ja està més que parlat, evidentment. Aquí cadascú té les seves opinions i Gabri té les seves raons per no fer-lo jugar. Però sí que és cert que hi ha jugadors que hem vist molt poquet en les últimes jornades. És el cas de Pelayo, Dieste, són jugadors que es van quedar una mica enrere ja, no?
Yo creo que sí, que es lo que te estoy diciendo, que ya por...
Per inercia,
sí. Ya por algo natural va viendo criba y es lo que te digo, que luego siempre está el que está más en forma, que está menos en forma, ¿me entiendes? Luego vendrán lesiones, pero yo creo que sí, que ya está haciendo cambios, pero que yo creo que irá haciendo ya, buscando... Si no un 11 fijo, lo hicimos. 8 fijos y luego 3 que vayan rotando, y lo hicimos. Tener 15, 16, 17 enchufados y dar oportunidad, pero yo creo que sí que lo está haciendo.
Ja és per pròpia seguretat del propi equip, de conèixer i saber com juga, on em posarà aquest la pilota, on anirà a rebre aquest altre, aquest defensa com encobrirà, si em taparà l'esquena, si no. És per propi automatisme, que no pots estar fent 9 canvis cada setmana. Que no és lògic, és que no és lògic.
Algú dirà també quin exemple has anat a buscar, però és que Sergi Altimira torna de lesió i a jugar gairebé a jugar 90 minuts. Vull dir que hi ha jugadors també que tenen aquesta etiqueta.
Jo no
un
sé,
exemple
no.
He anat a agafar, eh?
Però espero que no lo diga Gabri. Jo ayer, jo en los cambios, no sé, Morgado, Yo creo que es un crimen que juegue los 95 minutos después de una
lesión. Va a acabar a tu cadera, ¿eh?
A ver, de libro de entrenador, ¿eh? Sale de 9 meses de una lesión y lo pone titular, lo típico, minutos 60 a cambio, lo ha hecho muy bien y la semana que viene un poquito más. Yo cuando vi que lo aguantaba tanto, digo, madre mía, y al Timira le pasó lo mismo. Ya pobrecillo, lo último iba justo ja de bateria,
eh? És que això em refereixo, no? També, José, el que diem, ha tret també el Javi, el nom del César, que és l'exemple més clar. És un jugador que porta 10 mesos parat, o 9 mesos parat, i torna el primer dia un quart d'hora, 20 minuts al Collao, i el següent partit, pam, 90 minuts. El Timira, una setmana està més lesionat, pam, 90 minuts. Al final, Gabri també té clar quins són els jugadors estructurals, no, d'aquest equip.
Clar, al final veus que la dinàmica del partit se te'n va escapant, et posa nerviós, comencen a fer ocasions. No posaràs gent que acaba d'arribar, que surt fred al camp, i busques una mica l'experiència i aquesta seguretat que et donen ells. Gabri busca una mica de seguretat, al final no és un suïcida. Buscarà la seva seguretat fent rotacions i intentant ficar el màxim de jugadors possible.
Va, comentaris, perquè es comencen a acumular. El Trivi diu, bona tarda, amb 5 canvis i un nivell similar, crec que tenir una rotació adaptant-se a les condicions de rival i camps i, òbviament, estat individual dels futbolistes és ideal, tot i no estar acostumats. El Carles opina el mateix, que només digui, amb el tema de canvis, millor tenir el màxim de jugadors endollats al partit. El Juanfran comenta per aquí que minut 82 és imperdonable que traiem una assecada de banda ràpida de Sergi García, l'autoexpulsió d'Àlex al 88, o en el 94 Estals fica una pilotada amunt donant la possibilitat d'un últim atac al Calahorra. Aquesta inexperiència o maduresa l'hem d'anar polint, i això es va veure molt clar ahir, no?
Minutos, partido y partido. Está claro que la juventud en algo tiene que pecar, igual que en el físico se sobrepondrá más rápido que cualquier otro equipo que sea más veterano, pero la inexperiencia, a ver, ya te digo yo que, y ojalá que me equivoque, pero más de un partido por noveles, por Pardillo, posiblemente perdamos más de un partido por culpa de eso.
És un aspecte que quan es va començar a confeccionar la plantilla ja no se li escapava a ningú. Són jugadors joves, els falta experiència, ja no de futbol, sinó també a la pròpia categoria, i pecaran. Però, per altra banda, és un projecte superil·lusionant.
Sí, claro.
És un projecte superxulo.
Jo estic d'acord en aquest sentit, eh? A mi em sembla un dels Sabadells més engrescadors dels últims anys pel perfil de jugadors que tens i pel talent que hi ha a la plantilla. Ara falta, evidentment, doncs, unir-la, conjuntar-la, correcte.
Sí.
Javi, l'Oriol diu, el que no podem perdre és l'estructura de joc després de marcar el gol. A partir del 80 tanquem nosaltres darrere, però intentem tancar el partit abans mantenint el joc. I l'Edu diu per aquí que què opinem de la picabaralla entre Sergi García i Sala? Per mi és positiu aquestes ganes. Crec que és en una falta que hi ha al límit de l'àrea.
Sí, jo l'ho veig.
Que Sergi García la vol tirar, Àlex Sala també la vol tirar, i apareix Adán Gurdiel i diu, espera, que xuto jo aquesta falta. Una mica també s'ha d'aprendre, no?, aquesta jerarquia.
Sí, a ver, o una de dos, o el entrenador dice quién tiene que tirar la falta, o si no lo tienen que decir ellos. Lo pasa que a ver, también vi yo un poquito más rollo, porque cogió enseguida el Sergi el balón y llegó el Sala, se lo quitó de aquella manera y se mosqueó un poco, pues lo vi que se mosqueó un poquillo, y luego al final ni Sala ni Sergi. A ver, no sé si eso es cuestión de que el entrenador diga no, a ver, la falta es por este lado, la tire fulanito, menganito, por el otro lo... Un poco
sí, eso evidentment,
¿no?
Es una directriu, ¿no?, de l'entrenador.
Yo, a ver, modestamente había sido entrenador de segunda regional, yo lo tenía todo, quien tenía que tirar y quien no, y evitar estos pequeños conflictos que a lo mejor no sé a dónde puede llegar.
Claro, demostran las ganas, demostran sí. Que els jugadors tenen confiança per xutar, perquè al final quan estàs al camp, si vols xutar, tens el partit com està, has d'anar amb confiança de fer-ho, però sí que és veritat que és una decisió que ha d'estar presa prèviament.
El Vicenç, tenim l'equip més jove de la nostra història, fitxat fa 4 dies en gran part, i volem defensar bé, atacar com mai, no patir, guanyar ja fora de casa i resoldre poder ser la primera part de cada partit. Aquests nanos, si aconsegueixen sumar 3 punts més, tindrem gairebé els mateixos punts que la temporada passada, pel mes de novembre. Tranquil·litat i paciència, companys, que hem de seguir remant. És que al final el millor de tot plegat, i ho dèiem ahir també a la Transmi, que portes 7 de 15, que no són uns números espaterrans, però vaja, que a casa portes 7 de 9, que ho dèiem també, presumiblement que Calahorra i Cornellà havien d'estar per sota, i hem fet la feina contra aquests dos equips, i contra la Morevieta gairebé.
Hombre, el año pasado a esta altura la hubiéramos firmado, ¿eh?
Ya la temporada pasada vamos a comenzar esta temporada.
No, a ver. Esto es partido a partido, la liga es muy larga y ya te digo. Yo estoy viendo que el equipo está reaccionando bien, que está claro que no vamos a ganar todo lo de casa ni vamos a perder todo lo de fuera. Simplemente, a ver, yo es tiempo, dar tiempo, ir jugando y ir sumando todo lo que pueda. Un punto la semana que viene en Camp Logroño, lo firmo el empate. Hostia, es que tienes que ir a ganar. A ver, hay que ser realistas, ¿entiendes? Poquito a poco, pero vamos, ya te he visto otro partido de la categoría. El otro día me chupé el Eldense con el Real Irún, y sinceramente hay equipillos más flojos que el nuestro, ¿eh? Yo tengo esperanza de que si se acaban de conjuntar, vamos a sufrir, porque creo que vamos a sufrir, pero creo que salvaremos la categoria.
L'Hector diu per aquí que si aconseguim 50-60 minuts de joc fora de casa, com quan juguem a casa, doncs no hauríem de patir més del compte. Recorda el Trivi que circumstancialment, és cert, ara mateix estem més a prop del playoff que no pas del descens. No sé si podries dir alguna cosa, per cert, José.
Que l'any passat tenies una plantilla completament diferent a el que tens ara, jugaves amb molta experiència, de categories superiors i tal, i vas passar magres, però magres. I aquesta, tenim tots l'ansietat de que volem pujar, de que volem estar dalt, de que no volem patir, però tens la plantilla que tens, són joves, la part negativa ja l'hem explicat, però estàs on estàs. Estàs de ser, estàs a dos punts del playoff, jugues amb un rival directe aquesta setmana, i l'equip juga bé. L'equip juga bé. Que tenim errors, sí, però l'equip juga bé.
Sí, això s'ho podeu corregir.
Diuen per aquí el Mike que Sergi García, crec que és Sergi García, interpreto, i Eudald Vergés també van acabar picats. Interpreto també que és per un sprint que va fer Eudald Vergés gairebé al descompte, que no li va passar la pilota. En va fer dos, de fet. Sí. Interpreto que és per això, però és, insisteixo, és pura interpretació. I destacaven per aquí també el nom de Juan Delgado, que en va fallar tres de claríssimes, però diuen que és un davanter que ens dona molt i que donarà moltíssim. Que al mercat d'hivern, tot i això, hem de recuperar Edgar Hernández, que necessitem un perfil com ell, i a Badalona porta 4 gols en 4 partits. Bé, recordem que va ser una de les opcions serioses, Edgar Hernández. Al final es va descartar la seva incorporació, però que va haver-hi fins i tot negociació amb el gabanenc.
No, a ver, yo con Juan Delgado y el trabajo que hizo el otro día, descomunal. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que sí que lo vi demasiado islote, ahí arriba solo, y a lo último...
Al final, sobretot,
Hubo varias contras que pilló el balón, se fue al córner, y cuando fue a central miró, y el más cercano estaba en el centro campo. Es que estaba todo el bloque, el equipo, estábamos en nuestro campo. Eso es... A mí, yo en casa me gusta con dos puntas, ¿no? Pero bueno, jugando solo con una, pero estaba él demasiado solo. Y trabajó lo que no está escrito. Que sí que es verdad que tuvo dos claras, pero bueno... el año pasado también habían otros que la tenían clara y... Poquito a poco, tens paciència.
Tens perfils diferents, Adal. Tens molts perfils diferents, sí. I el que s'ha de fer és llegir bé el partit. Quan en Delgado ja no està sumant a dalt, perquè es queda allà en plan pajareo i tal, treure i posar un altre. O si no, tens un bon dia.
Un més ràpid, otro más que pare balón y que controle, que dé tiempo a que suba el bloque.
Però sí que és veritat que fa molta feina. Es va barallar, es va generar ell mateix ocasions.
Però molt solo, molt solo.
Sí, ho diuen per aquí, també, que això que descarrega l'Hector, que caurà espais, pressiona, que només li falta marcar, és evident. Però sí que és cert que la feina està sent molt bona de Juan Delgado en aquestes primeres jornades. Alguns comentaris diu aquí el Santi que aquest any ens ho passarem molt bé, però que patirem amb aquest estil de joc. L'Antonio, que aquest grup no és el de l'any passat, que veu pitjor nivell, i l'Antonio, com tu, Javi, és una de les veus autoritzades perquè recorreu la geografia sencera i, per tant, veieu els partits de primera mà. Tu ja deies, no?, també, que veies pitjor nivell.
Sí, sí, este año ya te lo digo yo. Yo, a ver...
Per alguns, és a dir...
En directo he visto solo el Dense Irún, pero es que...
Pels equips del nord, ho dius, o per...
No, potser? General, porque el Dense también tiene la etiqueta de estar arriba, y yo, sinceramente... A lo mejor fue ese partido en concreto, pero yo vi el nivel flojo y el Irún, chavales jóvenes también, como nosotros, pero lo que le comentaba antes de entrar a José, no sabían a qué jugar. Yo, para mí, que o faltaba el entrenador o no sé. Pero el nivel, yo creo que este año, ya veréis, por lógica, yo lo tengo meditado. El año pasado se presentó una liga que prometía el oro y el moro, y venga, la gente, presupuestos 4 o 5 millones, cuando han visto la realidad el primer año, este año menos los 2 o 3 que tienen dinero, todos los demás han dicho vamos a cerrar el grifo, y el grifo está claro que se nota en la calidad. Yo creo que este año el nivel va a ser más flojo, yo creo que va a haber más igualdad que el año pasado, pero el nivel un poco más flojo. Y tengo fe que con el equipo que tenemos, por eso tengo confianza que vamos a hacer bien el papel y vamos a salvarnos.
José, ¿algún comentari?
Doncs una mica el mateix, no? Sí que, ostres, impacta una mica, o ahir quan mirava la classificació, tens l'Atlètic Balears
penúltim,
quan l'any passat es cardava a tothom i era aspirant a pujar i de més. I això amb tot, l'Eldense, el que diu el Javi.
I el Nàstic, perdona, perquè va guanyar i també a la Morevieta per la mínima, que si no és un altre dels equips que també té un pressupost que déu-n'hi-do, i amb Raúl Agnès sempre ha discutit, però una mica passa el mateix amb el Balears. Pressupost alt, però Jordi Roger, compte, que ja està també qüestionat.
Sí, sí, i tens a la Societat Deportiva Logroñés a dalt, a la Unió Deportiva una mica més a baix, i és un grup, bueno, de moment estrany, i sí que pot ser això, que l'any passat semblava que aquí hi hauria pasta per tothom i tothom es va engrescar, i aquest any han vist
que
la xeta de televisió no...
Porque los presupuestos miran Linares el año pasado con el presupuesto que tenía y llegó a playoff. Y otro equipo como Atlético Baleares, nosotros con mucho más presupuesto y no lleguemos. Yo es que los presupuestos, sinceramente, sí que pueden ayudar, pero lo tengo muy claro que el presupuesto no te dice dónde va a estar. Y de hecho, ya te digo yo que este año, algunos de los que a día de hoy están como gallitos, la van a pasar puta para salvarse, y alguno que nadie cuenta con él se colará arriba. Todos los años ha pasado y este año no va a ser menos.
Va, avui diu un minut, per aquí deien que Juan Delgado que l'hem de renovar aquesta mateixa tarda i que una bala, que ens donarà molt. Fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell per sortejar els premis de marxandatge del Sabadell de la setmana passada, i també parlem d'això, de la gespa i de la seguretat, que sé que ho esteu esperant des de fa una estona.
Formació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant dos trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les dues al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tribuna Preferent. Una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, 8 i 4 minuts, i veig que comencen a haver-hi ja comentaris aquí, El Sergi, com pot ser capaç, diu Bruno Batlle, de dir que s'han reduït les queixes i contra el Cornellà gairebé anem al quartelillo per estar de peu als minuts de descompte. Calma, que de seguida en parlarem. Dureu-me uns minuts, El Farqui també està parlant d'això, del jugador número 12, i que no ens volen drets animant ni ens permeten penjar banderes pancartes. Que a la mínima tenim els seguretes a sobre amenaçant. Doncs això, de seguida parlarem de tot plegat, perquè sé que hi ha molt malestar a l'entorn al voltant d'aquesta qüestió, i per això hem anat amb el Roger Benet avui a l'estadi de la Nova Creu Alta per parlar amb el Bruno Valla, amb el director general del Centre d'Esports Sabadell. Abans de res, per fer el sorteig de marxandatge del Sabadell, li demanaré al José, perquè em sembla que tenia per aquí el Javi, correcte. El Javi és un dels participants de la setmana passada. Per tant, li demanaré que em digui un número de l'1 al 17.
El 15.
El 15, doncs mira... No és el Javi, però sí que és un bon oient del Tribuna, com és el Farqui. Per tant, aquí el teniu, el Farqui, que podrà passar per la ràdio a buscar, doncs això, mira, que a més feia el comentari ara, podrà passar a buscar el seu article de marxandatge del Centre d'Esports Sabadell. El Jordi diu que dissabte tots a Logronyo. Home, desplaçament maco, a Calle Laurel. És d'aquests primers desplaçaments.
Perquè si m'ha estropeado, jo queria ir con la autocaravana pasar el fin de semana, però la mujer la hace trabajar, me voy en el bus.
Venim de dos clàssics, com Castàlia i el Collao. Les Gaunes, el nou Les Gaunes també és... El nom és un clàssic, anem a dir-ho així, però anar a Logronyo ja és una novetat, està bé.
Sí, este año los desplazamientos de allá arriba son todo... con cualquita, así que te vas a Pamplona, te vas a San Sebastián, Bilbao...
Sí, sí, yo... un luxe.
Sí.
Si els desplaçaments estan més a prop i són ciutats una mica més... Més al seu.
Este año por los horarios que hay, por lo menos de la primera vuelta, menos el día del Murcia, que es más complicadillo, que es domingo a las 6, se acaba a las 8 y viene aquí solo a las 3 de la mañana. Los demás, los horarios son buenísimos, sábado, domingo temprano a las 12, que son desplazamientos del que más es Bilbao, son 6-7 horas, los demás son 4 horas y media, 5 horas y media, que si el club pone a tocar, yo creo que mucha gente se apuntará, como mínimo para llenar una a tocar. Cada viatge, sí. La gent té ganes.
Vinga, va, rematem també totes aquestes qüestions que tenim pendent, perquè, doncs això, aquí el xat també es va escalfant, Bé, vam fer, parlava el Carn SBD d'aquest comentari que van fer a la Transmi, del Sabadell en joc, dient que la primera part l'estadi estava fred. Si els que més animen els hi posen traves, Mossos, seguretat, etc. Bé, vam constatar una realitat, i ho vam dir, que la gent dels Honor no hi era present a la primera part, o estaven repartits a altres bandes, i van decidir, doncs, això, no animar en senyal de protesta, però que una cosa no treu l'altra, que és que la primera part l'estadi estava... gairebé en silenci.
Sí, molt frío, no té molt frío.
I aquí també la importància de tenir, doncs això, un grup d'animació que no només l'equip fiqui a l'afició al camp, no? Sinó que també es pugui...
No, a ver, se hace notar y se agradece, y ya te digo, yo el otro día lo eché de menos, sinceramente. Y el ambiente muy, muy frío, y eso quieras que no, los jugadores también lo perciben,
Ja que parlem primer d'aquesta qüestió, Roger, per anar preparant també els diferents fragments, la constatació que els Honor 1903 a la primera meitat van decidir en senyal de protesta doncs no estar a la seva zona, van seure a diferents zones i per tant no animar. Per què? Hem parlat amb el Xavi Cimas, que per cert va ser tertulià la setmana passada aquí al Tribuna Preferent, però també és membre de la junta dels Honor 1903, i ens ha fet aquest vídeo explicant què va passar aquest diumenge per decidir prendre aquesta mesura.
Ens vam trobar que la bandera d'Honor 1903 havíem de fer-la a una estructura diferent perquè tapava el que és la publicitat. I, clar, tapant la publicitat el club no podia fer els seus compromisos publicitaris, i ho vam entendre perfectament. Vam establir una estructura pagant de la nostra butxaca dels diners que, per cert, traiem del que vendem de merchandising i dels socis. Aquesta estructura, com podeu veure, no tapa res de publicitat, i nosaltres... el que fem molts cops és posar una bandera al costat. Aquesta bandera ens la fan treure reiteradament. També ens fan treure el que és molts cops quan repongem els màstils de les banderes dins del camp, dins de la sorra del camp, ens la fan treure, no ens deixen estar al passadís on s'accedeix als seients. I ahir també ens vam trobar en una situació la qual doncs, una persona minusvàlida la van derivar a la zona on hi ha accessibilitat, estant ella sola i no podent estar amb nosaltres, quan amb nosaltres podia estar perfectament. Això si li sumem que quan nosaltres entrem al camp de futbol ja es presenten uns escorcolls bastant, bueno, que ni els aeroports els fan, seguidament també ens demanen un DNI per treure tot el material per animar. Tot aquest còctel fa que nosaltres ens cansem, ens sentim malament, no ens sentim respectats i sentim que no tenim un espai on animar i aportar tot el que volem aportar als dies de partit.
Això és el que ens deia el Xavi, que a més ja venia d'un històric, amb el tema de ho escoltàvem ara, també de, doncs això, del magatzem, anem a dir-ho així, on guardaven el material en el seu dia, que va haver-hi canvis en aquest sentit post-pandèmia, etc. Això és la denúncia que fa la penya Honor 1903 del que va succeir ahir al camp. Com diem, hem parlat també avui amb el Bruno Batlle, amb el director general del Sabadell, i aquí, abans de res, hem de diferenciar dues qüestions. D'una banda, el cas, com escoltàvem ara, de les pancartes, que suposadament, i aquí fins i tot al xat ens deien que hi ha algunes que van a tanques que on no hi ha res, però aquestes pancartes i banderes, etc, que tapen publicitat del camp, i de l'altra, aquesta qüestió que també molts heu denunciat, que és el fet d'estar dempeus al camp, de veure el partit drets directament, que això seria més una responsabilitat, ara ho escoltem també de, doncs això, dels Mossos d'Esquadra i l'empresa de seguretat contractada a l'estadi de la Nova Creu Alta. Escoltem també què ens ha dit Bruno Batlle, director general del Sabadell, al voltant d'aquesta qüestió, i de seguida ho comentem aquí amb el Javi i amb el José.
Som molt conscients de que hi ha hagut alguns casos on, bueno, on hi ha gent que s'ha sentit molesta, doncs, per alguna actuació. El que podem dir és que per la nostra part som molt conscients, el que volem és que la gent vingui al camp, gaudeixi, l'únic que s'hagi de preocupar, doncs, és d'animar l'equip i gaudir de l'equip, i per això, doncs, estem fent dues coses. Per una banda, parlar de forma, doncs, fins i tot diria individual, amb molts d'aquests casos concrets i puntuals que hi ha, perquè entenguin quines són les raons, i en segon lloc, doncs, parlar també amb els màxims responsables de la seguretat, que són els Mossos d'Esquadra, doncs, per intentar flexibilitzar algun dels punts que són de l'aplicació de la llei de l'esport, que ells doncs apliquen la llei de l'esport tal com és, i creiem que en un estadi com la Nova Creu Alta, i amb la quantitat de gent que està venint, doncs hi ha punts que es poden millorar o flexibilitzar un punt, i és el que estem parlant amb ells. De fet, hem tingut diverses reunions per això. Exactament, són els dos principals punts. Comencem pel segon, el tema d'algunes de les banderes que es posen. Nosaltres estem totalment d'acord, i crec que el camp, doncs, has de poder venir amb, i de fet li dona molt color, i és lo maco del futbol, que la gent vingui amb samarretes de l'equip, amb bufandes, amb banderes. Sí que és cert que hi ha uns espais que és on estan els patrocinadors, que hem d'intentar protegir-los, perquè al final, doncs, tenim acords, tenim patrocinis, ens costa molt, moltíssim, com sabeu, generar ingressos, i hem de protegir aquests espais, i el que els hi demanem, i fins i tot ho fem de forma individual, parlant amb cadascun dels socis, perquè no són tants, doncs, que puguin col·locar la bandera en qualsevol altre lloc que no sigui ocupant l'àrea on està destinada als patrocinadors, i aquest, això és el que estem intentant. I per altra banda, com deies, està la part on el soci, doncs, aquí a la Nova Creu Alta, tenim el costum, molts d'ells, de veure el partit de peu. Bé, és la llei de l'esport, els Mossos ens demanen que sigui així. Nosaltres entenem, bueno, doncs, que en un estadi tan gran potser hi hauria altres solucions, però al final és una aplicació que demanen els Mossos, exigeixen els Mossos, i fins i tot han canviat d'empresa de seguretat per intentar, doncs, que això es faci d'una forma, doncs més raonable, i estem amb això. I de fet, aquest cap de setmana hi ha hagut molts pocs casos, perquè a poc a poc ho estem treballant i ja està millorant molt.
Doncs hem escoltat les dues versions, les dues parts implicades en aquest cas. A partir d'aquí, doncs, també podeu dir la vostra al xat, que deia el Santi per aquí, que és surrealista que passi això al temple amb els socis. El far qui parla amb nosaltres és el que voldríem. Els segurates diuen que no, hi ha amenaces i no es pot parlar més, ni ve ningú a donar explicacions. El Vicenç, si no es poden resituar aquestes tanques publicitàries, tenim un estadi prou gran per fer-ho. L'Antonio diu la llei de l'esport, si a Cornellà, de l'esport, si a Cornellà ens tenien dempeus. I el Trivi pregunta què es vol llavors, una grada d'animació dempeus? Doncs això, opinions per tots els gustos. I doncs això, hi ha força malestar. Javi, José, però crec que hem de diferenciar aquí, com dèiem abans, les dues qüestions, no? D'una banda, el que reclama el club, que és les tanques publicitàries, això és sagrat i això no es pot tapar. Fins a cert punt, doncs, força comprensible, perquè al final estan posant diners al club. Diferent després és aquells espais que on no hi ha res, Això és més discutible, evidentment, i més debatible. I de l'altra, insistim, que és una aplicació recent de la llei de l'esport, que el que vol el club, i ara ho explicava el Bruno Batlle, però també us ho diem nosaltres, evidentment, és que hi ha hagut reunions amb els estaments de Mossos d'Esquadra per intentar relaxar, flexibilitzar aquesta aplicació. I que al final, en un estadi de 12.000 seients, si de normal hi ha 3.000, com a molt 4.000, es pugui fer una mica la vista grossa i no ser tan estrictes. Ara escoltàvem precisament també aquest canvi d'empresa de seguretat que ha fet el Sabadell, perquè també hi ha hagut malestar amb l'anterior empresa per les formes i les maneres. A partir d'aquí obro...
Sí, no,
vinga.
Jo, de esta opinión, aquí són dos temes. Uno, el tema de pancartas o de bandera, donde quieras ponerla. Yo me encuentro todos los desplazamientos que voy, en muchos he ido a poner inocentemente, otras veces he ido con putería a poner mi bandera, y lo típico, siempre te viene, te dice, oye, perdona, que hay publicidad, ponla para el lado, ponla para el otro. Entonces yo entiendo que en casa, igual que a mí me lo hacen fuera, en ese aspecto sí que veo que hay mucha unidad, ¿vale? Todos los clubes piensan lo mismo, es un patrocinador, no le vas a poner tú una bandera ahí encima, y si aquí hay un patrocinio, está claro que no hay que taparlo, ¿vale? Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de estar de pie y eso, también te lo digo yo. El problema no lo tenemos... el club no lo tiene. Nosotros tenemos un problema, pero no lo tenemos con el club. Eso es la ley del sport. Aquí los Mossos Escuadra la quieren llevar a la rajatabla y el club está ahí entre Pinto y Valdemoro. Nosotros no podemos... A ver, le puedes decir al club, pero que el club está atado de pie.
Sí, sí, hi ha hagut reunions i s'ha insistit...
Però això passa aquí en Catalunya, perquè fueran tots els desplazamientos, el año pasado Andalucía y lo que llevo este año, los dos desplazamientos que he hecho, hay mucha tolerancia. Hay mucha gente de pie. Si es verdad que a lo mejor eres de los que gritas demasiado, igual te dan el toque. Pero si no, si pasas desapercibido, fuera de Cataluña, te digo yo que en todos los campos la gente está de pie, hacen lo que quiere y dan vidilla. Aquí en Cataluña, por lo que sea, los Mossos van a rajatabla o con el Sabadell. Yo creo que serán con todos, pero bueno. Y ahí sí que el club lo veo yo que está... Que no, yo creo que no tenemos que culpar al club, que el club yo creo que está haciendo lo correcto. Intentar hablar con ellos, suavizar un poco, y también es verdad, no es lo mismo meter 50.000 personas en campo del Barça, que ya hay mucha gente que aquí somos 3.000, un estadio de 12.000, podrían ser también, pero bueno, si quieren agarrar a la ley, pues problema es la ley.
És la reclamació, insistim, del Sabadell, perquè entenc que també hi hagi aquesta queixa cap al club, però una mica el que deia el Javi, aquí estic totalment d'acord, aquí el club està bastant lligat de mans i peus, pot fer reunions, pot parlar el que sigui, però al final hi ha una llei i hi ha uns Mossos d'Esquadra al camp, que són els màxims responsables en aquest sentit, i els qui vetllen, o en aquest cas, doncs, optant per aplicar-la al 100%. José.
En el tema de publicitat, les empreses, les persones que paguen per tenir aquesta publicitat, el moment en què es vegi aquesta publicitat és el dia del partit. Si el dia del partit se'ls tapa, ja arribarà un dia que diran, escolta, si em taparà la publicitat no fico més pasta. I estic d'acord amb el Bruno, no? Costa tenir patrocinadors i cal doncs cuidar-los perquè segueixin. I en l'altre tema de la seguretat, però al final no és un tema del club, inclús no és un tema ni dels Mossos ni de l'empresa de seguretat. La llei de l'esport és la que és, i és una cosa del legislador d'haver fet la llei d'aquesta manera, i el que cal fer és canviar la llei de l'esport i llavors flexibilitzar. En un estadi de tantes persones hi ha un percentatge que pot estar de peu, o una zona perquè té aquests accessos poden estar de peu, però al final l'empresa de seguretat, sigui l'actual, sigui l'anterior, els Mossos o la policia local, qui sigui, l'apliquen perquè al final són treballadors i apliquen el que els diuen que han d'aplicar.
Sí, aquí en aquest sentit sí que és cert que comentava el Bruno que hi ha hagut un canvi de l'empresa per les maneres, no? Perquè també hi havia molta queixa per les maneres, s'haurà fet aquesta investigació i s'haurà decidit doncs canviar l'empresa de seguretat. Però bé,
és una altra cosa.
I aquí el debat que diu el Xavi per aquí, doncs jo també estic d'acord en aquest sentit, que les banderes es posen als llocs on no hi ha publicitat i tot i així ens obliguen a retirar-les. Jo crec que en aquest sentit, home, sí que es podria permetre doncs tenir banderes en espais on clarament no hi ha publicitat al camp.
Bueno, eso sí, eso de todas.
Bé, doncs podeu seguir dient la vostra, si voleu, que ens queden doncs 11 minutets de programa i sé que hi havia ganes també d'escoltar aquesta qüestió. Però també hem de parlar del tema de la gespa, perquè no només hem anat aquest matí a la Nova Creu Alta doncs, a abordar el tema de la seguretat, ja que havíem parlat amb el director general del club, amb el Bruno Batlle, li hem volgut preguntar per aquesta qüestió de la gespa, que ara també els hi traslladaré al Javi Maiquez i al José Casas, perquè està molt malament la gespa, és que és una realitat. I això és el que ens deia el director general del Sabadell, el Bruno Batlle, i de seguida també comentem doncs, tot el que s'hi ha de fer, s'hi farà, i això i ho traslladem aquí a la tertúlia.
Sí, evidentment, la gespa doncs no està en bon estat, és un tema que ens preocupa molt, ja sabeu que ja fa anys que intentem treballar-ho, s'han destinat molts recursos, estem fent actuacions addicionals per intentar-la millorar, però bueno, hem de ser conscients que el drenatge doncs, és el que és i és el que és molt difícil de solucionar, perquè hauríem d'aixecar el camp un altre cop i tenir fer una actuació que és molt més cara del que encara es va fer fa 3 anys. I per altra banda, doncs, també s'estan fent actuacions més puntuals per millorar en punts concrets. I jo vull pensar, i crec que és així, que les altes temperatures d'aquest estiu, que ha durat fins fa 4 dies, doncs no han permès que la gespa es regeneri en les àrees que s'han treballat, com amb d'altres. Avui mateix comença una nova actuació, que és una resembra, on no podrem trepitjar l'estadi fins al dia del partit de l'Eldense, és a dir, tindrem 12-13 dies per fer una actuació de resembra i esperem que amb les temperatures actuals i dedicant-li els recursos necessaris millori. És un tema que ens preocupa, però creiem que millorarà.
Doncs les paraules de Bruno Batlle, esperant que millori aquesta gespa, apuntant com a problemes d'entrada en els últims mesos el drenatge i també doncs, el fet que hi hagi hagut unes temperatures altíssimes i doncs, sostingudes en el temps. I això, ja ho heu escoltat, que no es trepitja la gespa de la Nova Creu Alta fins al 9 d'octubre, el partit contra l'Eldense. Es fa aquesta resembra des d'avui. Per tant, avui ho explicava el Sergi Garcés a l'Hotel Suís. Demà, entrenament a Olímpia, dimecres i dijous a Sant Oleguer i divendres al Car de Sant Cugat. Això pel que fa aquesta setmana. El Sabadell, recordem, jugar dissabte. Però és que, al final, José Javis, que ha estat de la gespa, ho hem vist en aquestes imatges també, doncs, que ha pogut fer el Roger avui, està molt malament, però molt malament.
Aquí hay un problema de base. Y el problema es esto del drenaje. Hasta que no se levante el césped, se arregle el drenaje, se haga drenaje nuevo, esto es pan para hoy y hambre para mañana.
I recordem que és una actuació que es va fer ja a l'estiu del 2020, quan es va pujar a segona divisió, però en aquell cas es va decidir no abordar una reforma integral, perquè el cost era molt elevat.
Es que la solución realmente, todo lo que están haciendo ahora, y a ver, es lo que pueden hacer, ¿vale? Son parches. Resembrar y cuidar y mimar, pero a ver, este campo, problema que tiene es ese. Claro, quien viene el guapo que ponga el dinero, vamos a levantarlo todo. Ahora, el problema, el día que quiten el drenaje, pongan drenaje nuevo y césped nuevo, tendremos césped bueno para 20 años. Pero claro, eso vale un pastizal, porque vale muchísimo dinero. El club no se puede permitir, pues, a cuidarla, mimarla y hacerle carantoña.
El problema ahora es que amb la temporada iniciada ja no pots aixecar tot el camp, però escolta, hi ha hagut equips que ara amb el canvi de normativa de la gespa natural han demanat ajuda als socis, escolta, que posin Guardiola o fa un crowdfunding o el que sigui
estem parlant de molts diners aquí,
que diguin quant costa i a veure si és viable.
Una fila zero.
Però bueno, cal fer alguna cosa, perquè això és un niu de lesions i pots practicar un bon futbol i no estàs posant les eines per practicar un bon futbol, perquè s'aixeca el camp.
És que ho parlàvem ara fora de micròfons. Si tu vols fer una temporada, o si tu fitxes a un entrenador, fins i tot, amb un perfil de joc, de tenir la pilota i de doncs, tenir-la al terra i passades, i bé, necessites també tenir un bon terreny de joc. I fa la sensació, no sé si compartiu vosaltres, que en l'últim partit veia molts jugadors més pendents, ja també us ho deia abans, més pendents de veure com rebo la pilota que de no pas estar pensant ja en la següent jugada.
Sí, puede ser, porque a ver, quieras que no, es un riesgo para los jugadores, ¿eh? Se levanta muy fácilmente. Hay veces que pichas y levanta dos palmos de hierba y luego vienen lesiones y a ver... Eso condiciona mucho. Quieras que no, condiciona a ver, a todos los jugadores, ¿eh? Al de casa y al de fuera. Pero bueno, es que lo que decimos, no ayuda al drenaje. Y luego también es verdad que Bruno tiene razón, que por las temperaturas, por lo que veo por ahí, y campo del Alcoyano, y, hay cada campo lerdense, ahí están todos los campos jodidos.
I encara sort, José, que toquem fusta, que no hi ha hagut especialment tampoc massa episodis de lesions.
Sí, sí, amb
aquesta, amb aquesta gespa.
Que ja s'ha vist, ja aquí hi ha altres camps, a primera, a segona, a totes les divisions, estadis i camps amb la gespa així de mal estat, que ha arribat les junts dels jugadors de la plantilla.
Pregunta el Vicenç per aquí que si tenir la gespa en condicions és només responsabilitat del club o l'Ajuntament també hi participa. Recordem que amb el conveni que van signar totes dues parts ara fa unes setmanes, de col·laboració entre l'Ajuntament i el club ara mateix és el responsable del manteniment de la gespa del camp, eh? És a dir, tots aquests treballs que, per exemple, estàvem veient ara fa uns segons, ja corren a cost del club. Abans ho feia, doncs, això, l'Ajuntament, l'empresa de l'Ajuntament, que d'altra banda també s'encarregava de mantenir la resta de camps municipals de la ciutat, o instal·lacions com, per exemple, Sant Oleguer. Però ara mateix corre a compte del Sabadell. Jo estic una mica en la línia del que dèieu, que al final les altes temperatures han impossibilitat durant l'estiu conservar aquesta gespa. Ha estat molt, molt, molt difícil. I ara arriben aquestes actuacions i veurem, no? Són dues setmanes per veure. Deia el Bruno que potser amb aquestes temperatures doncs agafa, no? Agafa la gespa i ens podem oblidar d'aquest problema fins que torni a caure un aiguat i es torni a aixecar una altra vegada, eh? Però bé.
Sí, són parches. Habrá momentos que aguantarà un mes, dos meses i luego lo dice, vendrá una tromba de agua y levantará todo y no sé.
Eso, ahora tens millor, tens pitjors, però el que està clar és que no pots quedar quiet a dir, bueno, és que és el que hi ha. S'haurà de fer alguna cosa. En algun moment s'ha de fer alguna cosa.
Pregunta l'Antonio per aquí també que els llums nous, quan? Si no vaig errat, ja la tiro de memòria, i sé que si està per aquí algú del Departament d'Esports connectat, que em corregeixin, eh? Juraria que evidentment s'ha de fer amb la temporada començada i que anava, crec, cap al mes de gener-febrer, cap a l'hivern, que s'havien de substituir aquestes torres d'il·luminació, o s'havien de canviar les bombetes de les torres d'il·luminació per llums LED, recordem, que són actuacions que es faran durant la temporada, però que estan pressupostades, que estan licitades aquestes obres, i que, per tant, doncs, seran una realitat aquesta temporada. Recordem que s'ha de fer. Com també s'ha de fer, recordem, que ens ho assegurava avui el Bruno Batlle, i que serà, ho explicàvem també a l'Hotel Suís, el tema del conveni de patrocini entre l'Ajuntament de Sabadell i el Centre d'Esports Sabadell, perquè hem vist ja aquesta setmana, ho explicàvem també aquest migdia, doncs, alguns espais de publicitat, alguns pagats, etc, alguns plafons on hi havia la marca Visit Sabadell, que és la marca de patrocini de la marca Sabadell, i ens asseguraven que per qüestions de burocràcia de l'Ajuntament, doncs, la cosa va lenta, però que l'acord està tancat, s'ha de signar ben aviat i també es presentarà en el seu moment, mira, perfecte, dius aquí el Sergi Garcés, doncs això, que a principis d'any, que ja anàvem ben encaminats, que la cosa va cap a gener-febrer. Per tant, això, la nova creu alta de mica en mica l'anem posant també maca, eh?
Que todo suma y todo vale mucho dinero, las cosas como son. Y no hay, pues, a ver...
Eso es como, es como una casa seva, ¿no? Poquetas, poquetas van a hacer las cosas.
Claro. Pero, hoy alicato un vestuario, mañana cambio una bombilla y...
L'Oriol pregunta, entrenar a Sant Oleguer aquestes setmanes, el que dèiem, l'equip entrena dues vegades a Sant Oleguer aquesta setmana, dimecres, dijous. La gespa també s'ha tractat en les últimes setmanes, de fet, si recordeu el Sabadell, crec que fa un parell de setmanes no s'hi va entrenar a Sant Oleguer, no l'havia tocat, i la idea és que està ja en millors condicions, però també és que és un problema cíclic, vull dir, anirem parlant d'això durant cada temporada fins que no es faci el que deia el Javi, o s'aixequi la gespa sencera i es canvia el drenatge, o directament el Sabadell tingui una ciutat esportiva nova, d'última generació, collonuda, i ens oblidem de la història aquesta, però al final és el que hi ha. I amb això ja...
Si no hi calés...
Tal qual. Va, doncs això, que ens queda, què, Roger, un minutet i poc, no?, per arribar a dos quarts. Per tant, nosaltres ens anirem acomiadant. Doncs això, moltíssimes gràcies a tots els que ens heu seguit a l'antena de Ràdio Sabadell, també, evidentment, al Twitch de Ràdio Sabadell, amb aquests comentaris al canal de Twitch, al chat. Moltes gràcies al José Casas, que ha fet avui un gran esforç per ser aquí al Tribuna Preferent.
Mai és un esforç venir.
Ara a dormir, no?
Sí, ara
directament.
Una mica.
I al Javi Maiket. Javi,
muchas gracias.
Que vagi bé per Logroño aquest cap de setmana.
Sí, va ser corta i breve, no és el que jo queria, però bueno. Iremos, partido, animaremos y...
Correcte.
Nos traemos algo d'allí, a parte de vino.
I tant, sí. I tant, i una experiència a la calle Laurel. Una abraçada també del Roger Benet, que ha estat al control de so, servidor Pau Ituri, que us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Demà, Hotel Suís a la 1. Que vagi bé, adeu.